Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 5 de setembre del 2023. Baixa una mica avui la temperatura. Ara fa fresca, però al migdia es notarà la calor, amb màximes que aniran entre els 28 o els 35 graus. Durant tot el dia predominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims que seran més espessos al sud. Un matí que avui estarem molt pendents de la conferència que farà el president Carles Puigdemont des de Brussel·les i on el president a l'exili posarà les bases per la negociació de la investidura de Pedro Sánchez. Serà a partir de les 11 i la seguirem en directe aquí al Món RAC1 amb el nostre enviat especial, el cap de política de RAC1, Adrià Santasusagna, i de manera extraordinària allargarem la tertúlia per comentar aquesta compareixença del president Puigdemont avui amb Toni Aira, Lola García, Ot Bou, Joan López Alegre i s'estrena a l'Ull de Poll la Mònica Hernández. Tot plegat l'endemà de la reunió de l'expresident de la Generalitat amb Yolanda Díaz al Parlament Europeu, la primera trobada pública de Puigdemont amb un representant de la Moncloa des que és a l'exili, per bé que la vicepresidenta del govern d'Espanya hi va anar, diu, com a líder de Sumar. Una trobada que les dues parts consideren que va ser fructífera i en què es van emplaçar a explorar totes les vies democràtiques, però que no ha agradat gens ni mica ni a la dreta espanyola ni a bona part de la premsa de Madrid. Avui, de fet, alguns editorials ja parlen de descrèdit de l'Estat i deslegitimació del Tribunal Suprem. Bàsicament, diaris i premsa de Madrid. Avui parlem d'aquest tema també amb Jaume Asens, una persona que estava a la reunió d'ahir amb el president Puigdemont i també amb Yolanda Díaz. Tot això el dia que la Federació Espanyola de Futbol té previst destituir el seleccionador femení Jorge Vilda. Havia quedat en una posició molt feble després de la inhabilitació cautelar a Luis Rubiales i avui el president en funcions Pedro Rocha ho comunicarà al secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos. Ahir els capitans de la selecció masculina van llegir un comunicat molt tebi, molt de nyigui-nyogui, de condemna a l'actitud de Rubiales. En parlem també a la tertúlia, on també comentarem les imatges de Daniel Sancho, que ahir va emetre Antena 3 en què recrea davant la policia de tailandesa com va esquarterar Edwin Arrieta, que és el metge. Ara de seguida el sentireu tot plegat, és delirant, però molt delirant, molt delirant. Tot plegat també l'endemà de la proposta del govern d'Espanya perquè les víctimes de violència masclista vagin acompanyades per un professional quan hagin d'anar a recollir els objectes personals a la casa que compartien amb l'agressor. Mentrestant, la Generalitat es compromet a invertir a les Terres de l'Ebre per evitar nous desastres pareiguats com els d'aquest cap de setmana, això després que els alcaldes de la zona hagin reclamat solucions estructurals. I, per cert, atenció si aquest matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, perquè a partir de les 10, és a dir, d'aquí a 4 hores, els taxistes bloquejaran el centre de la ciutat amb una marxa lenta. Protesten contra la sanció de 120.000 euros a Elite Taxi per haver impulsat un boicot a Uber. A la resta dels esports, el Real Madrid torna a la càrrega contra els àrbitres a través de la seva televisió oficial i es queixa dels arbitratges que rep, mentre que Carlos Alcaraz jugarà els quarts de final del US Open després de derrotar Mateo Arnaldi en 3 sets. Per cert, el dia que fa 50 anys del debut de Johan Cruyff amb la samarreta del Barça. I per cert, avui, després d'escoltar la conferència del president Puigdemont a Brussel·les, cap a quarts de 12, sèries amb l'Alejandra Palés i amb el Pere Solà Gimferrer. I amb el Ramon Bortolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
I a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Adrià?
Sí, que Carles Puigdemont anunciarà aquest matí les condicions de Junts per Catalunya de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Serà una conferència que farà les 11 des de Brussel·les. El líder de Junts serà clar i concret sobre el que demana el partit per negociar amb PSOE i també amb Sumar. Farà peticions de molts àmbits diferents, econòmics i socials, i també posarà damunt la taula el referèndum i l'amnistia. L'acte es farà a l'Hotel Zon i també serà presents la resta de partits independentistes. Esquerra hi ha enviat els diputats al Congrés, Teresa Jordà i Francesc Marc Álvaro, i per part de la CUP hi serà el diputat al Parlament, Carles Riera.
Estarem pendents aquest matí a partir de les 11 aquí al Món RAC1 del que pugui explicar el president a l'exili, Carles Puigdemont, en aquesta conferència que farà a partir de les 11, on, pel que tenim entès, marcarà el que serà el marc de negociació amb el govern d'Espanya. Tot plegat l'endemà de la reunió sorpresa entre Puigdemont i Yolanda Díaz a l'Eurocambra.
Sí, la reunió va servir per posar les bases de la negociació de les properes setmanes. En un comunicat conjunt es van comprometre a explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític. I aquí, entre línies, hi entra l'amnistia. A més, la d'ahir va ser la primera trobada entre l'expresident i un membre de la Moncloa des del referèndum de l'1 d'octubre. Tot i això, el govern espanyol es va afanyar a deixar clar que Díaz es va reunir amb Carles Puigdemont amb el barret de Sumar. Ho deia ahir Nadia Calviño a Onda Cero.
Ya habrá ido como líder de Sumar, evidentemente, porque no va con un encargo del presidente del gobierno y no refleja ni está representando en absoluto al Partido Socialista o el gobierno, ¿no? Va como líder de Sumar.
Qui va posar el crit al cel amb la trobada va ser el PP, que va acusar un cop més a Sánchez d'aferrar-se a la Moncloa a qualsevol preu.
A tot això, la Federació Espanyola... Aviam, avui estem pendents del tema de les 11. Després, diverses coses que us he de comentar. Ho dic ara als de la secta de les 6. La reunió d'ahir té gran èxit, entre altres coses, per l'organització que van fer la Miriam Santa Maria i la Virginia, que són les encarregades de comunicació de l'entorn del president Puigdemont i de l'entorn de Yolanda Díaz. És a dir, tots els moviments estan estudiats. Tots. Si no us penseu per on ha de passar, per on han d'anar, perquè no es pugui... Perquè no sigui dit. Fixeu-vos que les imatges avui de les portades dels diaris són molt similars. És a dir, molts diran, la cara de Yolanda Díaz és somrient. Yolanda Díaz riu. Riu. I me recordo d'un tuit que va escriure la gran Maruja Torres fa un temps. Crec que va ser el mateix dia que hi havia l'entrevista que li va fer l'Évole a la Yolanda Díaz. Va posar un tuit la Maruja Torres on deia... Yolanda, deja de reír, que jo no puc con tanta empatia, venia a dir. És a dir, que somriu sempre, és una dona que somriu sempre. Això és bo i és dolent. Això és bo i és dolent, perquè a vegades me l'enfieten d'una persona que està tot el dia rient. I fixeu-vos totes les portades, ella està somrient a totes les portades dels diaris, perquè avui aquesta fotografia va a totes les portades, llevat, crec que he vist, del periòdico. Crec que és l'únic diari que no treu la fotografia... No, mentida, també la treu en portada, mentida. Tots els diaris treuen avui en fotografia la portada d'aquesta trobada, perquè evidentment és molt important. Tan important és que deixem dir una cosa, perquè si no rebento, de la reunió d'ahir. Yolanda Díaz és allà una mica Joan Gaspar, que diu, bueno... Jo no sóc vicepresident, vaig cap concepte, sinó el que sóc Joan Gaspar soci. Pues Yolanda Díaz ahir no era vicepresident, sóc cap concepte, ahir era sòcia, ahir era de Sumar. I que no ho sabia ningú del govern d'Espanya. Home, sí. Sí que se sabia qui anava ella, sí. El govern d'Espanya ho sabia. Una altra cosa és que, evidentment, toca tocar el violí. És normal. És normal. És normal. I fins i tot que surti alguna declaració del govern d'Espanya a les pròximes hores de descrèdit d'aquest viatge de Yolanda Díaz. Això també pot passar. Ho veurem. Mentrestant, 6 i 8 minuts, la Federació Espanyola de Futbol ha mogut fitxa i acomiadarà Jorge Vilda com a seleccionador femení després d'avalar el comportament de Luis Rubiales.
La decisió ja està presa i aquesta tarda el president en funcions de la Federació, Pedro Rocha, li comunicarà al secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, en una reunió en què es comunicaran més canvis. El que passa és que Vilda té un any més de contracte i el vol cobrar, però des de la Federació no li volen pagar ni un cèntim. Mentrestant, ahir els jugadors de la selecció espanyola van donar l'esquena a Rubiales amb un comunicat on van condemnar de manera tèbia, això sí, el seu comportament. Ho van fer a través del seu capità, Álvaro Morata.
Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.
Tot i això, en cap moment es va fer menció a Jenny Hermoso ni tampoc es va demanar cap dimissió. És més, al final del comunicat pràcticament es demana als periodistes que no empipin més els jugadors amb aquest tema perquè s'han de concentrar en els propers dos partits de classificació que tenen per l'Eurocopa d'aquest estiu.
No és que sigui tevi, no? Primer, hi ha un problema, que és que hi ha un problema de lectura d'Álvaro Morata. Aquesta és una altra cosa que... Jo sé que és el capità, eh? Però... Justegem. I on de que és el capità? Ha de llegir ell, per tant... Després no em pregunteu perquè tenim moltes... No em feu preguntes sobre aquest tema perquè estem molt concentrats pels partits de... que ve a dir, oye, no me preguntéis nada esto porque no tengo ni puñetería de lo que tengo que decir. Això o es que no sé cómo va la cosa o es que no me interesa. És bastant patètic. Bastant patètic. Bastant patètic. L'altre dia també pensava, qui pot sortir de la selecció espanyola a dir alguna cosa amb una mica de coherència? I pensava passar palabra. Perquè tu vines l'equip i dius, bueno... Bueno, mare meva. Però mira, així estem, tu. Per cert, bueno. Ha sortit a la llum pública, jo no sabia res. He de dir, fins aquest matí, quan m'he llevat, que he vist allà un festival de missatges, algun d'ells, per exemple, d'una persona tan entranyable, tan sàvia, tan diva com Xavi Bundó. Si Xavi Bundó estava amb el tema, està excitadíssim amb el tema. I m'ha passat un vídeo de com Daniel Sancho. Daniel Sancho és el, pels menys jóvenes del lugar, és el net de Curro Jiménez. És el net de Sancho Gracia i fill d'un actor que es diu Rodolfo Sancho. Doncs bé, Daniel Sancho confessa en un vídeo com va matar i esquarterar amb un cirurgià colombià que es diu Edwin Arrieta a Tailàndia.
Sí, gairebé un mes després del crim, el programa I Ahora Son Soles d'Antena 3 ha publicat les imatges de la reconstrucció de l'assassinat al mateix lloc dels fets, és a dir, a l'habitació d'un hotel de l'illa de Koh Phangan. S'hi veu a Sancho explicant a la policia tailandesa pas a pas i amb tots els detalls com va començar la discussió amb el metge, com el va matar i com després va decidir esquarterar-lo perquè no quedés ni rastre del crim.
Vaig encendre la dutxa perquè l'aigua s'endugués tota la sang. Hi havia molta sang i no parava de sortir. Vaig posar l'aigua calenta perquè no se solidifiqués, perquè no quedés enganxada. Aleshores el vaig deixar allà i vaig començar a portar bosses de plàstic, la serra i el matxet.
És delirant. El vídeo és que és delirant, perquè això és una obra de teatre, això és una obra de teatre que és broma. Que és bronç, li explica, va allà, va cap amunt, va cap avall, ara vaig agafar-lo aquí, assenyalo el sostre. Això ho he vist aquest matí, eh? Però és que m'ha semblat, m'he quedat allà, dic, no, jo no vull sortir de casa veient aquest vídeo en bucle. Però és que és increïble. És molt surrealista. Recordem que aquest noi està en presó provisional des del passat 7 d'agost. Bueno, què més tenim, Adrià?
Doncs que el govern espanyol mou fitxa per protegir les víctimes de violència masclista davant l'augment de feminicidis. Vol que vagin acompanyades per un professional quan hagin d'anar a recollir els objectes personals a la casa que compartien amb l'agressor. És una de les mesures que ha proposat el Ministeri d'Igualtat, que es va reunir ahir d'urgència coincidint amb la mort el cap de setmana passat de dues dones a mans de les seves parelles a Andalusia. A més, el Ministeri també proposa retirar la llicència d'armes a tots aquells homes que tinguin antecedents de violència de gènere.
Per cert que hi ha una polèmica per un missatge transfob que va deixar anar un capellà a la missa que va retransmetre diumenge a la 2 Televisió Espanyola. La 2 Televisió Espanyola històricament fa la missa els diumenges i es veu que va haver-hi un mossèn que la va fotre al segon campanar.
Sí, es tracta del sacerdot Rafael del Rosal Samaniego, de l'ermita de Nuestra Senyora de la Pobeda de Villa del Prado a Madrid. Això és part del que va dir durant el sermó.
Todos, ¿verdad? Vivimos anhelando una vida mejor que la nuestra. Nadie está conforme consigo mismo. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. El que es rico, bueno, los ricos no quieren ser pobres, pero los pobres queremos ser ricos. Al final, los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos. Al final, parece que nadie está contento con su vida. Todos quisiéramos ser lo que no somos.
Un sermó que es va dedicar a parlar de la seducció. Va comparar els amors d'estiu amb l'amor de Déu i també va dir que els pares actualment són massa tous amb els seus fills.
Tu, quan, hi ha vegades que, no sé si s'ha passat alguna vegada, que estàs fent una mena, estàs xerrant, estàs fent una mena curt, i tu mateix te'n vas empatollant i vas dient, hòstia, me l'estic fotent, jo no sé per on vaig, i aquest home jo crec que anava per aquí. Que diu, no sé què, perquè los altos queden sent bajos, los gordos sent flacos, i ja per una foto. Perquè els mossens també tenen aquesta capacitat de fotre's allà on no toca. Saps què vull dir? Bueno, per cert, que la família de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona no li fa cap gràcia que es faci una sèrie sobre el cas.
Sí, El Cuerpo en Llamas s'ha d'estrenar aquest divendres a Netflix i això ha reobert les ferides entre la família de l'home assassinat. Ho explicava ahir al Món a RAC1 l'advocat dels familiars, Juan Carlos Sayas.
a la família, la veritat, molta gràcia no li fa, i tot el que sigui reviure, més que res perquè hi ha un nen relativament petit, i clar, pues això implica tornar a tenir-se que plantejar com s'han de dir determinades coses. Haguessin preferit que el tema no hagués tornat a sortir, pues potser sí.
Tot i això, no han provat d'aturar la seva estrena, com sí que ha fet Rosa Peral, condemnada per aquell crim. A l'espera de si la justícia accepta la seva demanda i enrereix l'estrena, la plataforma manté per ara els seus plans.
És un quart de set. Ahir, per cert, que ens va visitar aquí al Món RQ la Úrsula Corberó, l'actriu, la que fa de Rosa Peral, a la sèrie que s'estrena aquest divendres a Netflix i que recomanem molt, molt, aquest El Cuerpo en Llamas, que repetim, Rosa Peral ha demanat que s'aturi, perquè el que fa és explicar la història, precisament d'ella, a través de la interpretació que fa Úrsula Corberó. Recordeu que el paper de l'Albert López, que és la persona que s'estimava en bogeria Rosa Peral, l'amant, recauen amb el King Gutiérrez. Què més?
Doncs que els serveis d'emergència continuen buscant els tres desapareguts entre Toledo i Madrid pels aiguats d'ahir. El pas de la Dana ha deixat tres morts, tots ells a Castella i La Manxa. La EMET ha donat per acabat el pas d'aquest temporal per la península Ibèrica, però en les últimes hores ha hagut de defensar-se de les crítiques que li han plogut per les previsions fallides de diumenge a la capital de l'estat espanyol. Unes previsions, però, que fins i tot han provocat divisions entre l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid, els dos populars. En parlaven José Luis Martínez Almeida i Isabel Díaz Ayuso.
Hay que afinar las previsiones, sobre todo cuando hay una proximidad temporal entre la previsión y lo que finalmente sucedió, entre otras circunstancias, por los perjuicios, pero también por la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones.
Lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta y al trabajo, por ejemplo, de estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles.
Mentrestant, a Catalunya, el govern s'ha compromès a invertir a les Terres de l'Ebre per evitar nous desastres per aiguats, com el d'aquest cap de setmana, això després que els alcaldes hagin reclamat ja solucions estructurals.
Afine!
És que, a més,
diu l'alcalde de Madrid.
Tres
morts. És intolerable.
Tres morts, tres desapareguts, i les imatges que estan fent la volta al món de com ha quedat tot després del pas de la Dana, i encara ha sigut poca cosa. Home, si no s'avisa per una situació així...
Aquí, ha estat bé, les coses com són. Díaz Ayuso ha estat bé. Sí. Diu, és clar, és una... Però en canvi, el Martínez Almeida...
A més, tossut, saps? Sí, perquè sí. Això, si ho dius el dia abans, quan durant el partit que s'havia de celebrar i es va anul·lar, no va ploure, que dius, aquí em puc arriscar a dir les previsions no són bones, però un cop passat, saps? Un cop veus tot el que ahir va passar, no? I la situació dels tres morts, els tres...
Digue-li a les famílies, saps això?
Clar, llavors potser millor que...
Que s'hagués callat. Efectivament, sí. Millor que s'hagués callat. Estava en la mateixa línia avui amb el... que millor que s'hagués callat. És a dir, des del mossèn aquest, fins al Daniel Sancho allà ensenyant on va quartarà, seguint per José Luis Martínez Almeida. Aquí som, Mònica Usart. Sí. El temps, Torres, un dia de calor, eh?
Sí, dia de calor, de tranquil·litat, no s'esperen pluges enlloc, serà un dia de sol i bandes de núvols prims, i baixa una mica la temperatura, però tot i això el migdia serà càlid i xafogós, amb màximes que es mouran entre els 28 i els 34 graus. Aquesta nit la temperatura ha baixat també un parell de graus respecte a la nit anterior, i ara mateix es mou entre els 23 i els 25 graus a Barcelona, i a 25 graus també a Tarragona, 22 a Lleida, 18 a Girona, 25 a Reus i 20 a l'Escala, una nit tropical a moltes comarques i fins i tot tòrrida en alguns punts. Demà recula una mica la temperatura, amb sol i amb núvols prims. Dijous i divendres sí que a la tarda es poden escapar alguns xàfecs, bàsicament en punts del Pirineu, i després a finals de setmana tindrem un cap de setmana també tranquil, sense pluja i només amb algunes bandes de núvols. Per tant, en general, calma.
Molt bé. 6 i 18 minuts i alerta, perquè si aquest matí teniu previst fer servir el cotxe a Barcelona, els taxistes han convocat una marxa lenta.
Sí, començarà a les 10 del matí des de Plaça Espanya i anirà fins al Parlament, passant per carrers com Gran Via, Balmes o Via Laietana. Protestes contra la sanció que l'autoritat catalana de la competència va imposar a la companyia Elite Taxi per haver cridat al boicot contra Uber. Ho denunciava el seu portaveu, Tito Álvarez.
Estos de Uber son los que quieren desregular el taxi, son los que quieren tenerte 24 horas encadenado al volante, son los que quieren subirte las comisiones para vivir mejor y son los que quieren estafar de muchas maneras a los consumidores.
Mentrestant, els conductors de VTC tradicionals, que no formen part ni d'Uber ni Cabify, denuncien en un comunicat una persecució indiscriminada contra ells.
Bueno, i atenció a Badalona, perquè ha raptat a Vigo.
Sí, l'ha reptat a convertir-se en la ciutat més nadalenca de tot l'estat. Xavier García Albiol va anunciar ahir que plantarà l'arbre guarnit més alt de tot l'estat, de 40 metres i amb 65.000 llums LED. Això són 5 metres més que l'arbre que instal·la cada any a la ciutat gallega i el seu alcalde, Abel Caballero, a qui ahir Albiol es dirigia directament.
encendrem l'arbre de Nadal il·luminat més alt d'Espanya. Un arbre de 40 metres d'alçada, que no és conya, que és l'arbre més alt il·luminat d'Espanya amb 40 metres. I aquest missatge també li farem arribar a algú que està a l'altra punta d'Espanya. Que Badalona també som els primers.
L'arbre es col·locarà a la plaça Josep Tarradellas i s'encendrà el 17 de novembre.
Jo crec que el Viola és com jo, que vol que el calabre de Nadal es posi el 15 d'agost. Que ja està, perquè ja li he fotut un arbre més alt que el de Belcabra. Ja veuràs, ja. Enfoteu-vos-en, però ja ho veureu, Badalona, a la guerra que fotrà amb llums i punyetes d'aquestes. Ja m'ho sabreu dir, ja. Per tant, el 17 de novembre, jo crec que deu ser dels primers llocs d'Espanya que s'encendrà, perquè normalment els arbres s'encenen a finals, és a dir, passebres, a finals del mes de novembre. 17 de novembre li fot pel broc gros, un mes i mig abans de Nadal. I, per cert, una mala notícia en l'apartat musical. Ha mort als, molt jove, als 56 anys, Steve Harwell, que és, era el cantant de Smash Mouth. Harwell se'l recordarà sobretot per aquesta cançó molt, que es diu All Star, que ronda, atenció, a Spotify els 1.000 milions de reproduccions, però també d'altres, com aquestes, que més van ser cançons, per exemple, d'anuncis molt reconeguts. Com és rec. Steve Harwell feia mesos que estava malalt i de fet s'havia retirat dels escenaris feia un parell d'anys per problemes hepàtics derivats d'un abús excessiu de l'alcohol. Pel que fa a la resta dels esports, què tenim?
Doncs que el Real Madrid ja ha començat la campanya de persecució pública als àrbitres a través de Real Madrid Televisió amb només 4 jornades de Lliga disputades. Aquest cop li ha tocat el rebre a l'àrbitre del partit de dissabte contra el Getafe, l'andalús Melero López.
Solo han pasado 4 jornadas de liga y el Real Madrid ya ha tenido que soportar otro bochornoso arbitraje por parte de los hombres de Medina Cantalejo. 12 puntos de 12 posibles y liderato de la liga a pesar de escandalosas decisiones contra las que tuvo que luchar el Real Madrid frente al Getafe. Y de nuevo, el protagonista volvió a ser un viejo conocido, Mario Melero López.
Hombre.
Sí, val a dir que el Madrid va acabar guanyant aquell partit a última hora i tot i això no s'ha lliurat de les crítiques l'àrbitre del partit.
Què més?
Doncs que Marc Márquez estudia marxa d'onda. Us ho hem explicat al Tudiràs de RAC1. 6 vegades campió de MotoGP, no està gens a gust amb la seva moto aquesta temporada i no descarta tocar el 2 quan s'acabi el curs. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final del US Open després de passar per sobre de l'italià Arnaldi. Ara s'enfrontarà al vencedor del partit que s'està jugant a aquesta hora entre Alexander Zverev i Jannik Sinner i que Zverev domina per 2-1.
I per cert que avui fa 50 anys del debut de Johan Cruyff amb la samarreta del Barça. Sens dubte, un dels grans dies de la història, no només del Barça, sinó del futbol. Són les 6:23.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàling. Hola, Cuchi Cuchi.
Hola, què tal?
Molt bé, i tu?
Cuchi Cuchi, mira, que maco.
Cuchi Cuchi, és que sempre me'n recordo que Cuchi Cuchi era una... Ho deien amb alguna sèrie de dibuixos animats. Jo crec que era els Picapiedra, que juraria, ara hi haurà algun oient que m'ho dirà segur, que jo crec que li deia la Betty, que era l'amiga de la Vilma, la Betty al seu... al Pablo, que era l'amic del Pedro.
Cuchi, cuchi. Bueno, fa, crea
jo ja. Crec que era això, crea espero ja. Que algú m'ho digui.
Com?
No, que estic d'acord amb el Ramon, que crea llar, fa caliu.
Fa caliu.
Però si tu no has vist els Picapiedra en ta vida...
És veritat, però bueno...
No has vist mai els Picapiedra?
A veure, he recuperat algun VHS, però no.
Com VHS?
Home, sí, això es feia amb VHS, no? Jo és que soc molt jove.
Perdona, que es feixi amb VHS no vol dir que no puguis veure amb convencional.
Sí que ho he vist.
No vulguis quedar bé, ara. Si no ho has vist, no ho has vist. Ho has vist o no?
Algun cop, però vull dir que no era tampoc un seguidor.
Però era de dibuixos animats o de carn i os?
No, de dibuixos animats.
Que també n'ha fet de carn i os.
Sí.
Clar, tu ets de pel·lícules, tu, que els dibuixos animats no, tampoc.
Una vegada, però més de pel·lícula.
Fàstic de l'edat.
Perquè quants anys tens, Adrià? No, 28.
Uf! Déu-n'hi-do. Perdó.
Què vol dir, Déu-n'hi-do?
Jo en tinc 27.
Ui, sí, vaja, és a dir, hi ha una diferència de 10 anys. És que, clar...
Bueno, què, cuchi-cuchi, digues que...
Ai, sí, és veritat, anem al diàleg. Mira, aquest tall que porto no arriba a durar 40 segons. Us demano que estigueu molt concentrats per escoltar com explicava el triple incendi forestal que va portar de corcoll el nostre company Sergi Ambudio.
Al matí se'n van encadenar dos a les comarques de Tarragona i a la tarda se'n van declarar un altre a Collbató, al Baix Llobregat. Com dèiem, tot va quedar en un ensurt i entre els tres han cremat només unes 40 hectàrees, però si la simultaneïtat va fer anar a confinar algunes urbanitzacions, va anar a fer... Expliquem-ho bé. Com dèiem, m'he perdut jo llegint. Com dèiem, tot va quedar en un ensurt i entre els tres han cremat només unes 40 hectàrees. Però la simultaneïtat va fer que els bombers anessin de curc.
Maestro, cada dia te quiero más por lo bien que te expliques.
Va ser complicat, eh? Sí. Se'n van sortir, però...
Sí, sí, jo crec que aquest tall va...
Oi que sí?
Sí, 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 sí. Gràcies a la marca que Betty Mar molt li deia al Pablo, a José Manuel Lázaro, company que va ser cap de comunicació al Barça, que em diu que efectivament que era els Picapedra, un ex medallista olímpic com el Chiqui Sanz de la selecció espanyola waterpolo, que diu que es tractava d'una dona de cabell negre curt, esposa de l'amic i company de Pedro Picapedra, Pablo Mármol, a qui carinyosament li deia Cuchi Cuchi, i era la mare adoptiva de Bam Bam, que era el nen. Ah, sí. Sí, senyor. Bravo, Chiqui Sanz. Són les 6:26. Ahir parlàvem amb Úrsula Corberó de la sèrie de que s'estrena a Netflix divendres sobre la història de la Rosa Peral.
El cuerpo en llamas.
Que, com? El cuerpo en llamas. I que va, com es diu ara, i que va sobre la vida de la Rosa Peral. I que té una banda sonora que està molt bé, perquè cada capítol acaba amb una cançó. Però hi ha un moment que va la Rosa Peral al cotxe, malvada, tota malvada, amb la nena petita, i comencen a cantar aquesta cançó. Posa la ràdio i sona això. I les dues la canten. Que té cosa que ella la canti, la Rosa Peral, la Úrsula.
Mala mujer. Mala mujer.
Sé tan gana.
Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer. Mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.
Amb la mujer de C. Tangana hem arribat a les 6:29.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui hi ha una imatge que ocupa totes les portades dels diaris i és la de la trobada a Brussel·les entre Carles Puigdemont i Yolanda Díaz.
Sí, la Vanguardia titula Díaz i Puigdemont exhibeixen sintonia de cara a negociar la investidura. En la mateixa línia, el periòdic obre dient Díaz es reuneix amb Puigdemont i dona un tom a la negociació i remarca també que el PP ho considera un escàndol. L'Ara diu Puigdemont i Díaz obren la via de la negociació i el Punt Avui titula La investidura passa per Brussel·les.
En canvi, a Madrid, la la majoria dels titulars destaquen el fet que aquesta trobada entre Díaz i Puigdemont estaria legitimant el líder de Junts.
Exacte, el Mundo diu la vicepresidenta rehabilita Puigdemont abans de l'amnistia i a sota continua Díaz es reuneix amb el pròfug per buscar una relació estable. L'ABC va en una línia semblant i titula el govern passa pàgina legitima Puigdemont i la Razón obra dient desbloquejar la crisi catalana sense límits constitucionals. L'únic que se'n desmarca és el País que ha titulat Díaz i Puigdemont dialoguen per la investidura.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar heu de saber que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que Carles Puigdemont anunciarà aquest matí les condicions de Junts per Catalunya per pactar una investidura de Pedro Sánchez.
Ho farà després de reunir-se ahir per sorpresa amb Yolanda Díaz a Brussel·les, una trobada en què van posar les bases de les negociacions, tot i que el govern espanyol deixa clar que Díaz hi va anar com a líder de Sumar, no en nom de la Moncloa.
La Federació Espanyola té decidit acomiadar a Jorge Bilda després de donar-li suport a Luis Rubiales.
El president en funcions de la Federació, Pedro Rocha, li comunicarà aquesta tarda al Consell Superior d'Esports, tot i que a Bilda encara li queda un any de contracte i vol cobrar-lo, tot plegat mentre els jugadors de la selecció espanyola han condemnat el comportament de Rubiales amb un comunicat tebi.
Surt a la llum el vídeo en què Daniel Sancho confessa com va matar la seva víctima a Tailàndia.
Antena 3 ha publicat les imatges de la reconstrucció de l'assassinat on Sancho explica a la policia com va començar la discussió amb el cirurgià colombià, com el va matar i com després va decidir esquarterar-lo.
I el Ministeri d'Igualtat proposa mesures noves per lluitar contra la violència masclista.
Vol, per exemple, que les víctimes vagin acompanyades per un professional quan hagin de recollir els objectes personals a la casa que compartien amb l'agressor.
I la família de la víctima del crim de la Guàrdia Urbana molesta per la sèrie que n'estrenarà Netflix.
El cuerpo en llamas amb Úrsula Corberó arribarà a la plataforma aquest divendres i això ha fet reobrir les ferides dels familiars de l'home assassinat, segons explicava el seu advocat ahir al Món a RAC1. Tot i així, no han fet res per aturar l'estrena.
La Dana tanca el seu pas per l'Estat amb un balanç, de moment, de 3 morts.
Tots són a Toledo, a Castella-La Manxa, però a més també les autoritats continuen buscant 3 desapareguts, un a Toledo i 2 a Madrid. La EMET dona per acabat el temporal, però ha rebut crítiques de l'Ajuntament de Madrid per les seves previsions.
I atenció als conductors, perquè aquest matí hi ha marxa lenta de taxistes.
Serà pel centre de Barcelona a partir de les 10 i anirà de plaça Espanya fins al Parlament. Protesten contra la sanció de 120.000 euros a Elite Taxi per haver cridat a fer boicot a Uber.
La consellera d'Educació reunirà avui amb els sindicats.
Quan falta només un dia per començar el curs amb vaga convocada, els professors insisteixen que s'han de revertir les retallades, però el govern diu que no ho pot fer sense pressupostos.
I a la resta dels esports, el Real Madrid llança una nova campanya de desprestigi al cap als àrbitres.
Ho ha fet a través del seu canal de televisió, des d'on defineix com a vergonyós l'arbitratge de l'andalús Melero López, que va xular la victòria dels blancs dissabte contra el Getafe.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui s'espera un dia plàcid de sol i calor.
Sí, tindrem un dia tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i alguns núvols més espessos ara a primera hora cap a les comarques del sud i les temperatures que baixen una mica respecte a les d'ahir, però tot i això es mantindrà l'ambient càlid i xafogós, amb màximes que es mouran entre els 28 i els 34 graus. Demà baixa una mica més la temperatura, dijous i divendres s'esperen alguns xàfecs de tarda en punts del Pirineu i la setmana l'acabarem amb un temps tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims i amb temperatures que es mantindran 2 o 3 graus per sobre de la mitjana.
Repassem també les temperatures a aquesta hora.
Doncs entre els 23 i els 25 graus ara mateix a Barcelona, 25 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 18 a Girona, 16 a Tona, 24 al Vendrell i 20 a Figueres.
I el trànsit està tallada a l'N2 en tots dos sentits, a Maçanet de la Selva per la caiguda d'un arbre. A més, també continua tallada la C12 entre Amposta i Tortosa per les inundacions del cap de setmana. A més, també molt pendents de la C14 a Tarragona, que està tallada per un accident. Pel que fa al transport públic, normalitat ara mateix al servei. Un minut i de seguida tornem.
RAC 1. Aquest setembre torna la competència. Cada dia de 12 a 1 amb els Òscar. La competència, 15a temporada.
Com va, si sembla que fos ell.
Amb més riure, amb més societat, amb més política, amb més... Amb pot-se acabar.
Si no he dit res.
La competència amb els Òscars cada dia de 12 a 1 a...
RAC 1. Tots som...
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1.
6 i 34. Carles Puigdemont anunciarà d'aquí menys de 5 hores les condicions de Junts per Catalunya de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Serà en una conferència que farà a les 11 del matí des de Brussel·les i n'estarem molt pendents al món a RAC1. Sabem que Puigdemont posarà les bases de la negociació amb el PSOE i també amb Sumar, i ho farà l'endemà de la reunió que van mantenir ahir per sorpresa a l'Eurocambra amb la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz. És la primera trobada, almenys pública, entre l'expresident i un membre de la Moncloa des del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. En un comunicat conjunt, diuen que va ser una trobada fructífera que permetrà normalitzar a partir tirarà les relacions. Enviat especial de RAC1 a Brussel·les, Adrià Santa Susana, bon dia.
Bon dia. Des de Junts estan expectants i marquen aquesta conferència com a decisiva de cara a la investidura espanyola. Durarà més o menys mitja hora i Puigdemont serà clar i concret sobre el que demana el partit per negociar la presidència de Pedro Sánchez. Farà peticions concretes de molts àmbits econòmics i socials i també posarà damunt la taula el referèndum i l'amnistia. Precisament en la reunió amb Yolanda Díaz, tots dos es van comprometre a explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític. I aquí, entre línies, i entre l'amnistia. La fotografia entre Puigdemont i Yolanda Díaz també significa que la Moncloa reconeix l'expresident com a interlocutor legítim. Una cosa impensable fins ara. A Brussel·les ja ho tenen tot a punt per aquesta conferència que començarà a partir de les 11 del matí en un hotel al costat del Parlament Europeu.
Doncs bé, en qualsevol cas, la Moncloa deixa clar que Yolanda Díaz no es va reunir amb Carles Puigdemont en nom del govern espanyol, tot i que en sigui la vicepresidenta segona en funcions. L'equip de Pedro Sánchez assegura que Díaz va anar exclusivament com a líder de Sumar a la reunió i adverteix que qualsevol negociació amb Junts per aconseguir la investidura de Sánchez la farà el mateix PSOE. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Moncloa admet que coneixien la reunió, que Yolanda Díaz ho havia comunicat, però l'advertència és molt clara, que no pot parlar en nom del govern espanyol i encara menys del PSOE. Nadia Calviño és qui ho deia i la tarda on de cero.
Ya habrá ido como líder de Sumar, evidentemente, porque no va con un encargo del presidente del gobierno y no refleja ni está representando en absoluto al Partido Socialista o el gobierno, ¿no?
Pedro Sánchez va evitar posicionar-se, tot i fer una conferència d'arrencada de curs polític ahir, el missatge és un altre. S'assumeix l'aprovació d'una llei d'amnistia que no menciona, però se l'entén pel context.
Llega el momento de ser coherentes y de seguir avanzando en ese propósito por la convivencia. Por tanto, la próxima legislatura debe ser la que deje atrás definitivamente la fractura que vivimos en el año 2017.
Tot el PSOE manté el silenci sobre la trobada Puigdemont-Díaz en l'estratègia de la negociació secreta amb Junts, que va arrencar fa gairebé un mes.
D'altra banda, el PP carrega contra aquesta reunió els populars i veuen la mà de Pedro Sánchez, a qui acusen d'aferrar-se a la Moncloa a qualsevol preu. Tot plegat quan aquest matí Alberto Núñez Feijóo es reunirà amb Santiago Abascal per assegurar-se els vots de Vox a la seva investidura. I encara sobre política, Pere Aragonès anirà a la manifestació de l'11 de setembre de l'Assemblea Nacional Catalana, Agustí.
Sí, l'any passat va descartar-ho, però aquesta vegada confirma que d'aquí a una setmana sí que hi participarà. Aragonès ho justifica dient que aquest any la manifestació no centralitza les queixes contra el govern de la Generalitat, com creu que sí que ho feia l'any anterior. Ara bé, l'Assemblea sí que continua criticant les negociacions i les converses que tenen tant Esquerra com Junts amb els partits espanyols per la investidura de Pedro Sánchez.
I 38, l'altre focus informatiu del dia continua sent el cas Rubiales. La Federació Espanyola mou peça i acomiadarà Jorge Vilda com a seleccionador femení com a conseqüència de la inhabilitació cautelar de Luis Rubiales per part de la FIFA. Vilda porta discutit tot un any després que 15 jugadores de la selecció espanyola li donessin l'esquena. Tot i guanyar el Mundial, no ha deixat d'estar a la corda fluixa després d'avalar el comportament de Rubiales en la final de la competició, Albert.
Sí, la decisió ja està presa, la de fer-lo fora, i aquesta tarda el president en funcions de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, li comunicarà al secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Franco. S'ho faran una reunió en què es comunicaran més canvis. El que passa és que Vilda té un any més de contracte i el vol cobrar, però la Federació no li vol pagar ni un duro. Mentrestant, ahir els jugadors de la selecció espanyola van donar l'esquena a Rubiales amb un comunicat en què van condemnar de manera tèbia, això sí, el seu comportament, el de Rubiales, a la final del Mundial. Ho van fer a través del seu capità, Álvaro Morata.
Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.
Tot i això, en cap moment Álvaro Morata ni cap jugador de la selecció espanyola va mencionar Geni Hermoso, ni tampoc cap d'ells va demanar cap dimissió. De fet, al final del comunicat pràcticament es demana als periodistes que no els empipin més amb aquest tema perquè s'han de concentrar en els propers partits de classificació per l'Eurocopa d'aquest estiu.
5 minuts per 3 quarts de 7 ha sortit a la llum el vídeo en què Daniel Sancho confessa com va matar i esquarterar el cirurgià colombià Edwin Arrieta a Tailàndia. Gairebé un mes després del crim, el programa I Ahora Son Soles d'Antena 3 ha publicat les imatges de la reconstrucció de l'assassinat al mateix lloc dels fets, l'habitació d'un hotel a l'illa de Koh Phangan.
Si veu a Sancho explicant a la policia tailandesa amb pèls i senyals i pas a pas com va començar la discussió amb el metge, com el va matar i com després va decidir esquarterar-lo perquè no quedés ni rastre del crim.
Vaig encendre la dutxa perquè l'aigua s'endugués tota la sang. Hi havia molta sang i no parava de sortir. Vaig posar l'aigua calenta perquè no se solidifiqués, perquè no quedés enganxada. Aleshores la vaig deixar allà i vaig començar a portar bosses de plàstic, la serra i el matxet.
Sancho comença explicant que quan eren a l'habitació del pis, el cirurgià colombià li va proposar tenir relacions sexuals i que ell s'hi va negar. De fet, es veu com la policia li treu les manilles perquè pugui gesticular i recrear la batalla que van tenir.
Li vaig dir que allò s'havia d'acabar, que no volia fer més. Ell em va dir, no, tu ets meu. Ell estava desfent el seu equipatge, vam començar a parlar fort i li vaig fer bum.
Tot i això, reconeix que ha oblidat alguns detalls de la discussió i del posterior assassinat, tot plegat en un vídeo surrealista amb els agents rient de la situació. Recordem que el fill de l'actor Rodolfo Sancho va entrar a la presó tailandesa de Koh Samui el 7 d'agost i que ara està esperant el judici.
I a casa nostra, el govern espanyol vol que les víctimes de violència masclista vagin sempre acompanyades per un professional quan hagin d'anar a recollir els objectes personals a la casa que compartien amb el suposat agressor.
Aquesta és una de les mesures que ha proposat el Ministeri d'Igualtat, que va reunir ahir el comitè de crisi coincidint amb l'assassinat el cap de setmana passat de dues dones en aquestes circumstàncies. El Ministeri ha confirmat que els dos últims crims comesos a Andalusia també són feminicidis.
I per cert, en plana de successos encara, avui al matí ha de passar a mans de la justícia el caçador que per accident va matar un home a Arbúcies aquest cap de setmana. Els Mossos el van detenir diumenge per homicidi imprudent i ha passat dues nits a la comissaria. La Federació Catalana de Caça, però, assegura que la batuda estava ben organitzada i li han ofert suport jurídic. I no deixem de parlar de crims, perquè la família de l'home assassinat en el crim de la Guàrdia Urbana no li fa cap gràcia que Netflix estreni una sèrie basada en el cas real. L'arribada del Cuerpo en Llamas a la plataforma, en principi prevista per aquest divendres, ha tornat a posar el cas a primera plana i això el reobre les ferides.
Així ho reconeixia ahir el món a RAC1 l'advocat de la família, Juan Carlos Zayas.
A la família, la veritat, molta gràcia no li fa, i tot el que sigui reviure, més que res perquè hi ha un nen relativament petit, i clar, doncs això implica tornar a tenir-se que plantejar com s'han de dir determinades coses. Haguessin preferit que el tema no hagués tornat a sortir, doncs potser sí.
Diuen que fa mesos que es mentalitzen que aquest moment arribarà des que van saber que Netflix faria la sèrie. En tot cas, no han provat d'aturar l'estrena com sí que ha fet l'assassina i condemnada per aquest crim, Rosa Peral. En espera de si la justícia accepta la demanda i endarrereix el llançament, en principi la plataforma manté els seus plans.
2:03. El temporal dels últims dies s'ha tancat amb 3 morts al conjunt de l'estat, tots a Toledo, a Castella-La Mancha, i 3 desapareguts, un a Toledo i 2 a Madrid. Precisament a la capital espanyola és on s'ha centrat la polèmica per les crítiques de l'alcalde José Luis Martínez Almeida a l'AEMET, l'agència meteorològica espanyola, unes crítiques que no han agradat a la seva compatriota Isabel Díaz Ayuso.
Diumenge a la tarda l'Ajuntament de Madrid va demanar als veïns que no sortissin de casa i va anul·lar activitats d'oci, també el partit entre l'Atlético i el Sevilla, advertint que s'esperava un dels temporals més importants dels últims anys. Però les pluges fortes no van arribar fins ben entrada la matinada següent. Per això Almeida demanava a l'Agència Espanyola de Meteorologia que miri de ser més precisa amb el pronòstic, una opinió que no comparteix Ayuso, que defensava la feina de l'AEMET.
Hay que afinar las previsiones, sobre todo cuando hay una proximidad temporal entre la previsión y lo que finalmente sucedió, entre otras circunstancias, por los perjuicios, pero también por la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones.
Lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta y al trabajo, por ejemplo, de estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles.
Per la seva banda, la mateixa EMET ha sortit al pas de les crítiques per deixar clar que en cap cas es van equivocar amb el pronòstic.
Mentrestant, a Catalunya, el govern es compromet a invertir a les Terres de l'Ebre per evitar més desastres per aiguats com els d'aquest cap de setmana. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, assegura que ja està planificat i que ja s'han fet actuacions després que els alcaldes hagin reclamat solucions estructurals d'una vegada per totes. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el Canà i els municipis del Montsià més castigats un cop més pels aiguats exigeixen a la Generalitat solucions de fons estructurals. El govern agafa l'encàrrec, però recorda que ja hi ha un pla i que s'ha començat a intervenir sobre el terreny. Unes mesures que pels alcaldes arriben massa tard, arriben massa a poc i són insuficients. L'alcalde del Canà, Joan Roig, posava damunt la taula justament ahir al Món RAC1 la possibilitat de fer una intervenció urbanística de gran abast sense descartar les polèmiques expropiacions.
Estem parlant d'expropiar possiblement 50 xalets, 50 vivendes o més, i evidentment tornar a renaturalitzar el fluvial, el capdalt, és a dir, tornar a guanyar les planes d'inundació naturals que hi havien.
Els ajuntaments afectats ja han començat a fer les valoracions dels danys i demanen més rapidesa també a l'hora de rebre ajuts pal·liatius. Encara no han cobrat pels aiguats de fa 2 anys.
6:45, atenció als conductors, que aquest matí us heu de moure per Barcelona perquè els taxistes han convocat una marxa lenta pel centre de la ciutat a partir de les 10.
Començarà a plaça Espanya i anirà fins al Parlament, passant per carrers com la Gran Via, Balmes o la Via Laietana. Protesten contra la sanció de 120.000 euros a la companyia Elite Taxi per haver cridat al boicot a la plataforma Uber. El portaveu del sindicat, Tito Álvarez, acusa l'autoritat catalana de la competència de voler-los censurar.
Estos de Uber son los que quieren desregular el taxi, son los que quieren tenerte 24 horas encadenado al volante, son los que quieren subirte las comisiones para vivir mejor y son los que quieren estafar de muchas maneras a los consumidores.
De rebot, els conductors de les BTCs tradicionals, que no formen part ni d'Uber ni de Cabify, denuncien una persecució indiscriminada.
I encara a l'àrea metropolitana, Badalona comença una cursa en Vigo per convertir-se en la ciutat més nadalenca de l'estat. Xavier García Albiol va anunciar ahir que plantarà l'arbre guarnit més alt de tot l'estat amb un missatge dirigit a l'alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.
Encendrem l'arbre de Nadal il·luminat més alt d'Espanya. Un arbre de 40 metres d'alçada... Que no és conya, que és l'arbre més alt il·luminat d'Espanya amb 40 metres. I aquest missatge també li farem arribar a algú que està a l'altra punta d'Espanya. Que Badalona també som els primers.
L'arbre tindrà 65.000 llums LED. Això són 5 metres més, també els 40 metres que tindrà aquest arbre, del que s'instal·la la ciutat gallega. El muntatge es farà a la plaça Josep Tarradellas i s'encendrà el 17 de novembre. I la consellera d'Educació, Anna Simó, es reunirà avui amb els sindicats quan falta només un dia per l'inici del curs. Si no hi ha sorpreses, el curs començarà amb una vaga de professors.
L'USTEC, la Intersindical i la CGT insisteixen que s'han de repartir les retallades dels últims anys, sobretot en el nombre de docents. Tot i que han augmentat, els sindicats diuen que encara no n'hi ha prou. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, alerta més que les assignacions de mestres per aquest curs van tard.
Avui estan fent els nomenaments que s'haurien d'haver fet divendres. Les persones nomenades s'incorporaran a treballar demà i tindran un sol dia per preparar l'inici de... Això és molt greu. I això el que fa és que aquest avançament de calendari no es pugui acceptar i que la gent estigui molt, molt, molt descontenta en els centres, les direccions, etc., i demanin que es posposi l'inici de curs.
En canvi, el govern assegura que aquest curs hi ha més recursos que mai i la consellera d'Educació, Anna Simó, diu que no es poden revertir més retallades sense pressupostos nous.
Vull revertir les retallades produïdes entre els docents del Servei d'Educació de Catalunya, els de la pública i els de la concertada, que també en tenen. I ho faré en la mesura que els escenaris pressupostaris m'ho permetin.
Tot això, com dèiem, quan falta només un dia perquè els alumnes d'infantil, primària i ESO tornin a les aules.
6:48, i a aquesta hora obrim plana cultural perquè avui a la nit ha donat el tret de sortida la temporada teatral a Catalunya.
Ho ha fet amb una gala al Gran Teatre del Liceu, conduïda per l'actor Oriol Pla, on, entre d'altres, s'hi ha presentat The Producers, un musical protagonitzat per Àngel Llàcer, que s'estrenarà al Teatre Tívoli divendres que ve. Un dels moments més emotius de la nit ha estat l'entrega del Premi Honorífic a l'actor Joan Pena.
Em sento honorat i emocionat, i en aquest premi hi és tot. És el que lluitem tots, és l'honor, és Catalunya i és teatre. És una mica el resum de tota la vida meva i de molts actors i actrius. Quan he vist que us aixecàveu i que no us n'anàveu, he pensat, això va de debò.
A l'acte també hi han participat noms com Tortell Poltrona, Emma Vilarassau o Judit Martí.
Per cert que la temporada passada el sector del teatre a Barcelona va recaptar prop de 85 milions d'euros. És la xifra més alta de la història i, a més, es van fregar els 3 milions d'espectadors. Nada és impossible del Mago Pop ha estat l'espectacle més vist de la temporada amb 2,8 milions d'espectadors. El segueix l'Impro Show, els musicals de Gris i Pretty Woman i també l'obra de teatre La Trena. I acabem amb un últim apunt musical, perquè ha mort als 56 anys Steve Harwell, el cantant de Smash Mouth. Harwell se'l recordarà sobretot per temes com aquest All Star, que té prop de 1.000 milions de reproduccions a Spotify i que va fer saltar la fama la banda i va formar part també de la banda sonora de Shrek. Steve Harwell feia mesos que estava malalt i de fet s'havia retirat dels escenaris feia un parell d'anys. La mort del cantant l'ha anunciat el seu representant en un comunicat a la revista Rolling Stones. Ha mort per problemes hepàtics derivats de l'abús d'alcohol. I quan falten 9 minuts per arribar a les 7 del matí, repassem ara la resta dels esports, perquè a banda de les novetats del cas Rubiales, el Real Madrid torna a la càrrega amb els àrbitres i assegura que se sent perjudicat. Això malgrat que els d'Ancelotti són líders de primera amb 12 punts de 12 possibles.
Sí, tot i això, el Club Blanc continua amb la mateixa estratègia de l'any passat i només ha necessitat 4 jornades de Lliga per menys tenir el col·lectiu arbitral. Sense embuts, aquest cop li ha tocat el rebre a l'àrbitre del partit de dissabte contra el Getafe, l'Andalú Melero López.
Solo han pasado 4 jornadas de liga y el Real Madrid ya ha tenido que soportar otro bochornoso arbitraje por parte de los hombres de Medina Cantalejo. 12 puntos de 12 posibles y liderato de la liga a pesar de escandalosas decisiones contra las que tuvo que luchar el Real Madrid frente al Getafe. Y de nuevo, el protagonista volvió a ser un viejo conocido, Mario Melero López.
Entre d'altres coses, el club s'hi acarnissa, per exemple, per no veure una mà del porter del Getafe a fora de l'àrea o per no xular un possible penal sobre el britànic Jude Bellingham.
Què més?
Que els equips de la Lliga Femenina mantenen la idea de fer vaga les dues primeres jornades després que ahir les negociacions entre la Lliga i els sindicats per desbloquejar la renovació del conveni no arribessin enlloc. Avui es tornaran a reunir i si continua sense haver-hi acord, la competició no començarà aquest cap de setmana tal com estava previst.
I us ho hem explicat al Tu diràs de RAC1. Marc Márquez estudia marxar d'Honda, el 6 vegades campió de MotoGP, no està gens a gust amb la seva moto i no descarta tocar el 2 a final de temporada. Detalls, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, té contracte en vigor un any més, 2024, i en públic manté el discurs de compromís a continuar ajudant a Honda a mirar de sortir de la crisi. Però alhora el seu equip de manejament busca la manera de canviar de marca i Honda, malgrat que el contracte que els uneix no inclou cap clàusula de rescisió, no el retindrà a contracor. El problema és que el mercat gairebé no ofereix opcions. La més lògica per Marc Márquez seria KTM, amb el suport de Red Bull, patrocinador tant de l'escuderia com del 93, però els austríacs no tenen cap moto disponible pel 2024 i Dorna, l'empresa que gestiona el Mundial, no els autoritza a posar-ne més en pista. I les úniques motos que a data d'avui estan disponibles per l'any que ve són dues Ducati d'equips satèl·lits, una al Pramac, que el 99% serà per Franco Morbidelli, i l'altra al Gresini, l'equip amb què corre Àlex Márquez. En declaracions a RAC1, diu que veu difícil compartir box l'any que ve amb el seu germà.
Crec que és una situació que molt difícil de donar-se i té contracte, li queda un any i quan hi ha contractes per mig, pues, tot això és molt complicat, llavors crec que hauria de ser una cara molt gran i a dia d'avui crec que no serà així.
Dilluns vinent, dia 11, hi haurà un test de Misano en què Marc Márquez provarà per primera vegada el prototip d'Honda per l'any que ve. Pot ser clau per decantar els plans de futur de l'octocampió cerverí.
6:53, de seguida tornem.
Vols mantenir l'independentisme viu i combatiu? Aquest 11 de setembre omplim els carrers de blau i groc. Compra ara la samarreta de la Diada. Entra a botiga.assemblea.cat. Per la independència de Catalunya, via fora.
Quan la Berta va obrir el seu paquet d'Amazon, se li va accelerar el cor.
Pantalla LCD i seguiment de la freqüència cardíaca. La pulsera d'activitat es va classificar al seu cor per la seva qualitat i preu. 5 estrelles de la Berta. Productes estrella, preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com ara, que ja m'he jubilat i han aconseguit que Hisenda em torni els 3.000 euros de l'IRPF que vaig pagar de més per les aportacions a la meva antiga mutualitat.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca allà al 900-106-08.
Comença el nou curs a Montse Interiors. Tornar a les classes, a la feina, a veure els companys. A Montse Interiors t'ajudem amb la tornada al dia a dia. Renova ja la roba de la llar amb fundes nòrdiques, cortines, jocs de taula, quadrants, reblers nòrdics, alguna peça per l'habitació dels més petits i dels no tan petits. Escolta aquesta oferta. Joc de llit, 3 peces infantil unicorns, abans des de 37 euros amb 95, ara només 14 amb 75. Comença el curs a Montse Interiors. Inspira't a montseinteriors.com.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
el 34.065 34065.
Sèrie
25025.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
I quan queden 4 minuts per arribar a les 7 del matí, així és la gent, la secció del Marc Gartigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
M'has trucat a la migdiada i has aprofitat que transitava entre un món real i un que em costa d'entendre per presentar-te. La teva veu enllà del telèfon semblava llunyana però càlida. M'has explicat a poc i amb luxe de detalls que ara és un bon moment per canviar de companyia telefònica. De fet, has dit que era el millor moment de tots, com si els astres s'haguessin alineat i s'hagués obert davant meu una porta dimensional amb possibilitats infinites. I jo, lluint un català precís i barroc, t'he explicat que moltes gràcies, però que no hi estic interessat. I aleshores m'has preguntat que per què, si encara no m'havies dit quina era l'oferta. I un mosquit em deia a cau d'orella, penja-li el telèfon. Però la llosa d'una educació cristiana m'impedia fer-ho. I hem parlat. Jo t'he explicat que sovint m'amoïna el sentit de l'existència i tu m'has dit que per què cal pagar més si puc estalviar. I no ens hem entès, esclar. T'he penjat amb la mentida piadosa que m'ho pensaré. I ja sé que no em sents, però no m'ho pensaré. En canvi, penso en tu, de tant en tant, quan es fa fosc, venedora d'una companyia telefònica.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
A principios de agosto se estrenó la segunda temporada y ahora que los adolescentes todavía no han empezado el instituto, si no la han visto, que no se la pierdan. Me refiero a Heartstopper, la serie basada en las novelas gráficas de Alice Osman, que ha sido todo un fenómeno mundial y no me extraña. Sigue siendo igual de luminosa y optimista, mientras celebra, más que reivindica, la diversidad con la historia principal de Charlie y Nick. Dos estudiantes, uno homosexual, el otro bisexual, y el resto de personajes, como una pareja de lesbianas y otra de una chica trans y un chaval heterosexual cisgénero. Tienen dificultades y no se ocultan en la serie. Conviven con personas que no les aceptan o que directamente les acosan, pero se cuidan, se protegen y se quieren. Y en la segunda temporada se enfoca además en la importancia de la salud mental. Es sencillamente maravillosa y cada episodio de media hora pasa en un suspiro. Heartstopper está en Netflix.
I ara anem amb el diàling, Ramon.
Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, escoltem un entrebanc al temps de Flash FM.
Molta precaució i molt incís en aquesta part de que l'alt ja ho direm, l'alt
risc
d'incendis.
Ben normal!
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.